Las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. I com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres, per vosaltres i amb vosaltres. Tot, si cal, és un dilluns. I a aquestes hores de dilluns està més que superat en aquest cas. Però amb una reflexió. No vull ser indiscret. Ja quan parlem d'aquestes coses és entrar en un peu la indiscreció. Quants anys teniu? Aquesta és una d'aquestes preguntes que o et dona igual que te la facin, o en funció de la teva coqueteria dius allò de, bueno, ¿cuántos me echas? Esta és la gran frase. ¿Cuántos me echas? Bé, aquí ja comença un exercici de trilerisme. On vull anar a parar amb tot això? Els que tenim més de 45 anys. Mireu, jo, si ara em quedés a l'atur, Déu no vulgui, un mensaje per mis jefes, estic amb vosaltres, toco fusta, jo tinc 56 anys. Jo tindria un problema. Tindria un problema i és una cosa que en principi no hauria de ser així. I us explico el per què. Perquè tinc 56 anys, perquè tinc pràcticament una experiència de 40 anys en ràdio, en tele, en mitjans, 40 anys, eh? Vaig començar als 20. Perdoneu que em posi com a exemple, però és un exemple que es pot traslladar a pràcticament tothom i a qualsevol professió. M'estic posant jo com a exemple. Però el que jo faig, feu l'exercici. Però amb 56 anys ja no et volen. No et volen enlloc. I jo tinc una experiència. Encara soy una persona lúcida, dentro de lo que cabe. Encara funciona el meu cap. Tinc una experiència de feina. Sé que toco. Digitalment estic preparat. Però no, amb 56 anys tindria problemes per trobar feina. És una realitat que passa, no passa a tots els països, passa aquí a Espanya. I parlo de 56 anys, però la realitat és que a partir dels 45 anys, que avui en dia 45 anys significa que encara queden més de 20 anys de vida laboral. 20 anys de vida laboral. 20 anys de vida laboral. Perdoneu que ho remarqui tant, perquè és que em sorprèn que a partir de 45 anys les empreses ja no volen aquestes persones. Es diu edadisme i és una forma de discriminar. De discriminar. Això només passa aquí, eh? Hi ha altres països, però principalment a Espanya, hi ha un problema d'edadisme important. I no és lògic, no és lògic perquè estem fent malbé talent i experiència. Mireu, segons un informe de les Nacions Unides, el 45%, de fet, de les persones majors de 65 anys diu haver-se sentit discriminat per l'edat. Estem parlant d'això, edadisme. Edadisme és la discriminació d'una persona per motius d'edat. És un fenomen que afecta especialment, però no només, en l'àmbit laboral. Principalment, l'exemple és l'àmbit laboral, per això comencem a posar exemples, aquí possiblement no acabaríem. Bé, hi ha una enquesta que ha fet la Fundació Pimec, de la petita i mitjana empresa, que diu que reflexa que un 53% de les empreses afirmen que existeix discriminació per edat a l'hora de contractar sèniors. Bueno, parlem de 45 anys sènior. Com dicen, los 40 de ahora son los 20 de antes. Bueno, los 30, no farem un què, no? Però hi ha un problema, és per contractar sèniors. I hi ha dos principals motius. Segons aquesta enquesta, segons el 35% de les companyies participants, perquè es prefereix optar per perfils més joves, perquè els perceben més moldejables. De tot, ara mateix, en l'època que vivim, si tu tens 50 anys i estàs buscant feina, saps perfectament que una de les característiques que necessites és la resiliència. No crec que una persona de 50 anys no pugui ser resilient, és a dir, adaptar-se, ho dubto. Però bé, i en un 27%, el segon motiu seria els sous elevats. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé.
Tu estaries igual que jo, eh?
Sí.
Perdona, jo et posaré el mateix exemple.
La veritat és que sí.
Espera, que t'obriran el micro. Ara.
molt malament pel Jorge, molt malament.
No, és que se distrae.
Edadismo també.
Però edadismo perquè a la que li hablen ja se distrae.
Ja està, se va.
No, venen a consultar-li coses quan estem en directe. Sempre passa el mateix. Explica'm, llavors...
Mira, tot plegat, mira, per cert, em fa... No sé si ho has vist, ara no me'n recordo com es titula aquesta pel·lícula, però és protagonista Anne Hathaway i Robert De Niro. I va precisament sobre això, que contracta un becari...
Sí, i la pel·lícula es diu El becari. La pel·lícula es diu El becari, sí, l'he vist, és boníssima.
Doncs una mica va en aquesta línia, no? Després s'acaba veient, efectivament, el contrapunt i l'expertesa que en tots els àmbits de la vida, i no només en el laboral, aporta el Robert De Niro. Però, bueno, en tot cas, aquí a Espanya hi ha un problema, també. I és que quan es parla de l'atur es posa sovint el focus en els més joves. De fet, la taxa d'atur juvenil aquí a Espanya és de les més altes, sobretot d'Europa, un 26%. Però què passa, no?, amb els més grans? Si tenint en compte les dades del CPE, el 57% dels aturats registrats supera els 45 anys. És cert que aquestes dades poden estar esbiaixades, perquè els més joves tenen com menys incentius a l'hora d'apuntar-se a les oficines d'ocupació. I aquestes xifres, doncs això, poden estar, no?, més inflades. Però també és cert que els sèniors només aconsegueixen un 35% de les col·locacions de demandants de feina, tot i ser una clara majoria. Hi ha un decalatge, per tant, de 20 punts que s'ha de tenir en compte. Segons un estudi de la consultora PricewaterhouseCoopers, fet el 2021, un 22% dels treballadors, estem parlant d'Espanya, ha patit algun tipus de discriminació per la seva edat. I després també s'han fet altres tipus d'investigacions, treballs a camp, per a comprovar, per exemple, com actuaven els empleadors en veure el currículum d'una persona de més edat i un altre de més jove, però tots dos tenien característiques similars respecte a formació, per exemple. Doncs bé, la tendència és a contractar els més joves. I fins i tot en aquest treball de camp, en les conclusions, es diu literalment que les empreses mostraven una caiguda substancial de l'interès per entrevistar a candidats, estem parlant de, posem-nos a plorar, de 38 anys, per exemple.
I els 45 que he posat com a exemple,
aquí baixem als 38 anys. Ja comença a caure aquest interès.
Però això és un drama.
Enfront dels 28, totalment.
Però és un drama i un desperdici de talent i d'experiència. Vull dir, és un dramón. És igual.
Però l'edadisme no només... És que ara estic pensant i dius, en el cas dels periodistes no és el mateix l'expertesa. Vull dir, escoltes una roda de premsa i ja, només escoltar-la dius tall, no? Perquè clar, aquí a la ràdio és el tall, o sigui, com la idea. I això es nota molt la diferència.
Exacte. Tothom arriba a tenir experiència, però per això calen anys.
Exacte.
Calen anys, és una qüestió
clara, no? Ara, això sí, els joves ens passen, vamos...
Sí,
en
sí,
temes
home.
De noves tecnologies i tot això s'ha de... Jo crec que sí.
Aquí entrarem en un debat, Bé, doncs mira, parlarem, si et sembla, amb la Fundació Pimec, que és qui ha fet aquest informe, el que l'ha publicat, i tenim al telèfon el senyor Josep González, que és president de la Fundació Pimec. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Un 53% d'aquestes empreses sosté aquest edadisme. És un percentatge alt.
Sí, és un percentatge alt, però és el que surt. És el que ens dona l'enquesta, la tercera enquesta que hem fet a les empreses per saber quin model de contractació tenen. No? Mm.
En aquest cas, en què consisteix aquest edadisme i com s'ha detectat tot això?
Bueno, nosaltres fa 3 anys vam detectar que totes les empreses, quan els preguntàvem, tenien necessitat de trobar personal qualificat, i no obstant, quan els preguntàvem si havien pensat amb la gent sènior, amb la gent de més de 45 anys, doncs hi havia una resposta de que no s'hi pensava. Francament, no es tenia en compte. I això ens va impulsar a la Fundació doncs, a treballar perquè les empreses prestin atenció a aquest col·lectiu de més de 45 anys d'aturats, no? Perquè entenem que cada vegada als 45 anys és més jove, la gent a aquestes edats té molta capacitat encara, molta experiència, molta resiliència, i és una pena doncs, que les empreses no prestin atenció a aquest col·lectiu d'aturats. No? No,
i a més a més que és una edat on hi ha una certa estabilitat i a més els hi queden com 20 anys tranquil·lament o més de 20 anys de vida laboral.
Exactament, exactament. I bueno, doncs això fa que nosaltres estiguem treballant per recabar l'interès de les empreses i que prestin atenció doncs, a aquest col·lectiu sènior. No? Que quan diem sènior, talent sènior, nosaltres el denominem, doncs és talent, per una banda, perquè hi ha gent molt preparada, molt capacitada, molt experimentada, i això fa que hi hagi tant el talent, com podríem dir, com denominem la paraula talent, com també l'experiència que té aquesta gent i que, sens dubte, aportaria a les empreses. No?
És curiós, no? Però per què? Per què passa? És curiós que amb totes aquestes virtuts que s'hi pot trobar en el talent sènior a partir dels 45 anys, doncs no sigui un col·lectiu especialment demanat, no?
Bueno, hi ha unes raons que intentem esbrinar, no?, de per què doncs, passa aquesta situació, i el resultat del que nosaltres intentem esbrinar ens dona que una majoria d'empreses justifiquen doncs, que perfils més joves són més moldejables, més adaptables a la feina. Aquest és la raó número 1 que hem trobat. No? Una altra, és a dir, bueno, aquesta raó potser també amaga doncs, la possibilitat de pagar sous més baixos. I això és un tema que és una interpretació, diguem-ne, meva, no? d'aquest més moldejable de la gent jove. El segon factor són la por de que la gent sènior vingui d'uns sous més alts i, per tant, costi d'adaptar aquest nivell salarial, no? Mm. Jo crec que aquest tema és una por que moltes vegades no té sentit, perquè la persona que té 45 anys i que està buscant feina s'adaptarà al nivell salarial que vegi que li plantegen a l'empresa. Per tant, no hauria de ser un problema.
I a més, una persona amb 45 anys segurament també és molt resilient o almenys faria l'esforç.
O una
combinació entre el talent digital o que els joves són més adaptats a la digitalització i talent sènior, igual una barreja seria ideal, no?, en una empresa.
Sí. Bueno, jo penso que a les empreses el que no es pot pensar només és en talent sènior, hi ha d'haver un mix, no?, de jovent i de gent més gran, no? El tercer factor que vam trobar és la manca de competències digitals. És evident que tot el tema digital, un jove s'adapta més ràpid que una persona gran, però també és veritat que amb les tres enquestes que hem fet, aquest factor s'ha reduït molt. És a dir, la gent ja cada vegada està més preparada amb competències digitals i, per tant, cada vegada s'escurça més la diferència, no?
Clar, avui en dia, quan parlem de competències digitals, exactament a què ens estem referint?
Bueno, ens estem referint a l'agilitat per adaptar-se a tot el que avui és entorn digital, no?
D'acord. D'acord, ciències socials o programes que funcionin, programes o empreses que funcionen amb determinats programes, etc.
Però això està canviant, miri, està canviant també en un aspecte. Ens hem trobat en una reunió amb experts que havien de validar els avantatges de contractar talent sènior que nosaltres vam posar sobre la taula, doncs va sortir que avui gent de més de 45 anys està començant a fer formació professional, cosa que fa uns anys era impensable, que a partir d'aquesta edat doncs, es comences a fer estudis de formació personal. Doncs la gent avui se prepara. La persona que té necessitat de trobar feina es prepara digitalment i es prepara professionalment, en tots els aspectes.
Com es soluciona aquest edadisme? Hi ha alguna solució, hi ha algun camí, hi ha algunes qüestions? S'hauria de fer alguna cosa?
Sí, nosaltres també hem vist una cosa. Les empreses que hem anat trobant que han contractat gent sènior estan encantades, estan molt satisfetes del rendiment i del funcionament d'aquesta gent. I aquells possibles temors que podien tenir se'ls han dissipat i aquestes empreses, sens dubte, continuen contractant gent sènior. Per tant, la tasca que tenim a la Fundació i amb tots els indrets que es pugui fer és recabar l'interès de les empreses per aquests aturats sèniors, i jo crec que això s'està donant, I bueno, doncs és una feina que hem de continuar fent a la Fundació, de posar en valor aquesta gent perquè les empreses cada vegada hi tinguin més interès, no?
Hi ha comparativa de xifres, és a dir, conforme a dadisme em refereixo, si ha millorat o no ha millorat aquesta percepció de la gent sènior?
Bueno, clar, la evolució de les edats va comportar uns canvis amb el nombre de persones, no? I, per exemple, el juny d'aquest any, sense anar més lluny, ha sigut un rècord històric d'aturats de més de 45 anys. Carai. Si tenim un 58,4% dels aturats són gent sènior.
Doncs senyor Josep González, president de la Fundació PIMEC, gràcies per aquesta xerrada d'haver comentat amb nosaltres l'estudi que heu fet, molt amable.
Doncs gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Adéu-siau, gràcies. És qüestió de que hi hagi un matxembrat entre joves i talent, esperm. No és que joves no siguin talent, em refereixo a talent amb experiència,
Les combinacions sempre són les millors. I, per cert, el proper any, a més, s'incrementa l'edat de jubilació, ja que parlem d'edadisme.
Quan toca l'any que ve, quan puja?
66 anys i 8 mesos si no tens els 38 anys cotitzats.
Està bé.
Clar, són coses que es contraposen, o sigui,
no passa
has d'allargar la teva vida laboral, però...
Quan ens toqui estarem en el 68 tranquil·lament, així que...
D'aquesta qüestió també en parlarem avui, concretament a la linterna, ja ho avanço, o sigui que els nostres agents hi volen estar...
Interessant el tema, eh? Iolanda, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't, reina. Doncs de seguida en parlarem, canviem el registre completament, estem en època de Nadal, època d'aquests caps de setmana, és època d'efervescència de pessebres vivents, alguns com el de Corbera, doncs ja estan en marxa des de fa un temps, i ha d'altres que tenen aquest èxit, el de Corbera ja porta més de 60 anys. Però anem amb un pessebre, el d'Ardèvol, el poble d'Ardèvol, que porten 30 anys de pessebre vivent, 30 anys, no està tan llarg, no estiren tants dies, però aquest any tenen un problema, que no tenen caganer. I busquen un caganer que ha marxat, el que feia de caganer, la persona que feia de caganer, aquest pessebre vivent, ha marxat. I ara busquen a un. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, escolteu-me, com teniu la salut del vostre cor? INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Ja deixo la web, inscorbcn.com, inscorbcn.com. A INSCOR cuiden del teu cor i realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen atenció ràpida, programen la visita per quan tu necessitis, no quan ells, quan tu necessitis te la programen. El telèfon 93 425 1962, 93 425 1969. INSCOR està al carrer Folgueroles de Barcelona i a la web hi trobareu tota la informació. inscorbcn.com. Cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha una cosa molt nadalenca, que és posar el pessebre. El pessebre. Mireu, si fem una mica d'història, hi ha una llegenda, no està ben bé assegurat, però va ser la nit de Nadal de l'any 1223 que Sant Francesc d'Assís va representar en una cova del convent de Fontecolombo, a Itàlia, a la Toscana italiana, el primer pessebre vivent. El pessebre vivent. En aquell cas no eren les figuretes, sinó que va ser el primer pessebre vivent. Després va evolucionar el pessebre. I va posar un bou, una mula, doncs una, al voltant d'una menjadora de palla. Doncs allà va posar. Doncs va convocar per participar a tots els pastors veïns, la gent del poble, amb els ramats, les mules, els bous. I així es va representar el primer pessebre vivent. Això diu la llegenda, més o menys, però per aquí van les coses, que va ser Sant Francesc d'Assís. Si anem cap a... Si venim cap a casa nostra, si parlem d'un pessebre vivent, el primer de tots als nostres voltants va ser Andorra. Andorra, Engordany, va ser el pessebre vivent d'Engordany l'any 1956. A Catalunya, la primera representació documentada en principi va ser l'any 1959, i va ser el pessebre vivent de Castell d'Aro, al Baix Empordà, i després l'any 1962, que ja dura fins ara, va ser el pessebre vivent de Corbera del Llobregat. A partir d'aquí, els pessebres vivents van anar pujant. I ja sabeu que el Nadal català, la representació del Nadal català, té un punt d'escatològic. Parlem, per exemple, del cagatió, que és fotre una pallissa a un tronc perquè et cagui regals, o dolços, torrons, etc etc. És una cosa una mica violenta, en tot cas, no? I al pessebre hi ha una figura que tots coneixeu, que és exclusiva del pessebre català, de la cultura nadalenca catalana, i és el caganer. I els pessebres vivents cal un caganer. Doncs bé, a la localitat d'Ardèvol, al Solsonès, s'han quedat sense caganer. No tenen un senyor o senyora que estigui allà fent, representant aquesta figura. Això li s'ha passat després de 70 anys, no per res, sinó perquè aquesta persona marxa i ara estan buscant. Tenim al telèfon el senyor Jaume Palou, que és el responsable del personal del pessebre vivent d'Ardèvol. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Quan feu vosaltres allà a Ardèvol el pessebre vivent?
El fem tots els anys, durant 6 o 7 dies l'any. Aquest any en farem 6, exactament.
Sí, de quin dia serà?
Són el dia 22, el 26, el 28, el 29 i l'1 i el 4 de gener.
Bé, com va néixer això de fer el pessebre vivent? En quin moment algú va dir... Bé, perquè ja porteu molts anys, no, fent-ho?
Sí, fa més de 30 anys que ho portem fent. Això ho va començar una persona de Cardedeu, que es diu Màrius Codina, que ells, a la seva joventut, amb l'escola, havien fet un pessebre... Sí. Un pessebre vivent, i llavors doncs ell ho recordava d'això i va voler tornar-lo a reemprendre.
És a dir,
llavors va demanar-ho a la gent de per aquí, al jovent que volia participar, i doncs llavors vam tirar endavant.
Des de llavors fins ara, pessebre vivent. En aquest cas, sembla que falta una figura essencial representativa del pessebre català, que és el caganer, no?
Sí.
Perquè què ha passat?
Cada any... Bueno, cada any hi ha actors que comencen i d'altres que deixen de fer-ho. El caganer ha sigut una figura que quasi sempre l'hem tingut. La primera persona que ho va fer més de 20 anys, i després, quan ho va deixar ell, vam trobar un relleu immediatament, i ara aquest se n'ha anat a viure a una altra banda, i llavors doncs ja no... I ara, aquest any, doncs, no tenim caganer. I ara estem buscant. Bueno, és un procés que segur que ho resoldrem, però no fa ni un mes que ens ha dit que no podia venir, i llavors doncs, ara l'hem de buscar aquí de pressa i corrent.
No sé si seria una de les figures, perquè exactament el paper de caganer ha d'ensenyar el cul, realment, o no?
Realment ensenya el cul, sí. I si hi ha gent que diu, no, això és de plàstic... Aquest últim que teníem es donava uns catxetes al cul per dir, és de veritat.
Però, escolta't, Jaume, jo està molt bé, però saps, trobo una cosa aquí, que suposo la persona que ho va fer 20 anys i la de després, que suposo que ha estat uns 10 anys fent-ho, suposo que estarien acostumats al fred, perquè, ostres, és una època de fresqueta per allà, no?
Sí, és una època de fresqueta, però bueno, el caganer no és... és dels que té fred, però potser no és el que més. També hi ha els soldats romans que ensenyen les cuixes,
clar,
i els àngels que estan bastant amunt, i hi ha gent que passa fred, realment. Hi ha una persona que renta roba allà al mig del carrer, doncs sí, aquesta gent tenen fred.
No sé, fareu càstings? És a dir, s'han presentat persones? És que falten o és que no s'han trobat? O com va això? Com s'escull a la persona?
S'escull a qui ho vol fer, o sigui... Hem corregut veus a través de l'Instagram, a través de WhatsApp, del boca a orella, a veure si algú estaria disposat a fer-ho.
Serien per 7 dies de representacions. Clar, suposo que ha de ser una persona que no sigui gaire pudorosa, no?, a l'hora de fer de cagar en real, ensenyar el cul.
Exacte, bueno, li ha de vindre de gust fer-ho. Clar, nosaltres no obliguem a ningú a fer-ho.
No, només faltaria. Clar, jo abans parlava del càsting, però el càsting es fa quan hi ha moltes persones. Però si estem en aquesta situació, suposo que la primera persona que ho vulgui fer, doncs estaria bé, no?
Sí, nosaltres no tenim cap criteri per dir que sí o que no. Si a la persona li agrada, si no és un nen molt petit, doncs sí, li direm que sí. Sigui home, sigui dona, sigui el que sigui.
El que sigui. Bé, en aquest cas, no oblidem que com totes les pessebres vivents, és gent voluntària que li agrada i que vol fer el paper, no?
Exacte, és totalment voluntari. Aquí no paguem, l'única recompensa és la botifarra al final del pessebre i trobar-se la gent coneguda i xerrar i passar una bona estona.
Clar, d'això es tracta. Quantes persones composen el pessebre vivent allà, Ardèvol?
Doncs som quasi unes 200 persones.
Ostres, d'un-hi-do, no?
Sí. Som més que persones i al poble.
Ostres, però llavors quants quadres escènics munteu? Vull dir, perquè amb 200 persones ja pots muntar un bon pessebre vivent, eh?
Sí, tant. Bueno, no et sabria dir quants quadres hi ha. Si comptes quadres generals, deuen ser 12 o 15, però si vas comptant petits quadres, potser són més de 40, vés a saber.
Sí. Carai. Llavors, la representació és d'un poble, els oficis, suposo, el naixement, l'anunciació, tot això, suposo que són qüestions clàssiques representades al pessebre, clar.
Bueno, nosaltres tenim... El nostre pessebre es divideix en dues parts. La primera és la part bíblica, que hi ha la cort del rei Herodes, l'anunciació, l'anunciació dels pastors, el naixement, tot fins que abarca fins a que el nen Jesús està amb els doctors de la llei.
Uh-huh.
I després hi ha una segona part que és més actual, és del segle XVIII, i llavors doncs, representem oficis perduts d'aquí la zona.
D'acord. És una cosa força interessant. Com sempre, és un punt d'art molt... encara molt amateur i molt del poble, dels pessebres vivents que es fan. Escolta'm, i què passa o què passaria si no es trobés caganer? No hi hauria, senzillament?
Bueno, si no es trobés de cap manera, pues no n'hi hauria. Però de moment tenim un pla B que hi ha persones que estan disposades a fer-ho un dia o dos.
Ah.
I aleshores, doncs, no hi hauria un caganer com a tal, però n'hi hauria 5 o 6.
Ah, vale, llavors el problema està solucionat, no hi hauria un problema, en tot cas, vale?
Sí,
llavors,
clar, sí.
És a dir, no hi hauria un només per als 6 dies, però sí seria variat. Bé.
Exacte, sí. El caganer està, almenys aquest any, està assegurat.
Està assegurat, llavors, bé, és que jo pensava dir, carai, però és que igual, no sé... Bueno, llavors el problema està, però no és tan bèstia. Jaume, quan m'has dit que comença el pessebre vivent d'Ardèvol el dia 22, no?
22, sí.
Ostres, amb un quadre de 200 persones ja val la pena apropar-se, per anar a menjar el que sigui per allà i estar calentonet. En tot cas, gaudint del pessebre. Sí.
Al final del pessebre donem una torrada amb botifarra, també, a més, que està regalat.
Doncs ja. Pues ja valdria la pena. Jaume Palou, responsable de personal del pessebre vivent d'Ardèvol, al Solsonès, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i bones festes. Bon Nadal.
Moltes gràcies, igualment.
Igualment. Escolteu, i felicitats i una abraçada a totes les persones que fan possible tots els pessebres vivents de Catalunya, que tira tot el mèrit, eh? Mira,
Mirad, la clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para librarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad, para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo, evitando su absorción, y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 123 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 123 nunca viene solo.
Hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, vale. Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 123. Y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado, más también nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1, 2, 3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1, 2, 3 captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel del rolón y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 123. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
Es el plan Captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 123 Captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, molt grans. Adeu, adeu, adeu.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Anem a ser una miqueta més savis, anem a... Com sempre ja ho sabeu, tenim l'Alfred López, el nostre divulgador científic, que ens porta tota la saviesa, sobretot a partir dels seus llibres, carregats de curiositats, ja està el listo que todo lo sabe, ese abanico profundo de curiosidades de que tiene teras y terabytes. ¿Com estàs, Alfred? Bienvenido.
Muy bien, querido amigo.
Encantado que estigues aquí con nosotros.
Un placer.
¿Cómo va el nuevo libro?
Pues está en marcha, está en marcha, en plena maquetación, y para que en San Jordi tengáis un nuevo libro. Ya os comenté que era de curiosidades para los más pequeños. ¿Mm? Se titulará El nuevo libro de los porqués. Y serán curiosidades, bueno, respondiendo muchas preguntas que se plantean los más jóvenes, los más pequeños.
Es chulo, a ver, hablándolo planeramente, eres un culo inquieto.
Sí, claro.
Eso és xulo, això està molt bé, eh? Que, per cert, parlàvem d'aquest nou llibre, però ara hi ha un llibre que segurament cobrirà les vostres expectatives, que ja està listo, que todo lo sabe, de la Navidad, sí. Que està totes les curiositats del Nadal, des de dónde sale el poner un árbol de Navidad, cuándo es el primer pesebre, por qué está el cagané, las luces de Navidad, de dónde sale todo, hasta aquí se le pasó por la cabeza poner luces en el árbol de Navidad. Pues todo eso está explicado en ese libro.
Sí, 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 es el libro que lo pueden encontrar en Amazon, muy baratito además.
Sí, Papá Noel era rojo o verde, sí, de dónde
sí,
va el tema
ahí
de los
el mito
temas,
de Papá Noel, todo, sí, sí, sí.
Con la Coca-Cola, yo, no, es que la Coca-Cola lo puso de moda.
Eso es una leyenda urbana, la Coca-Cola, no, pues, ya lo expliqué en otras ocasiones, pero ahí lo explico.
Está muy asentado eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
o sea,
demasiado.
Está muy asentado que fue la Coca-Cola la que cambió el color del traje de Papá Noel, ¿eh?
No,
y es una leyenda urbana esto, sí, ¿eh?
Ya está demostrado.
Un fake. Bueno, vamos a por las de hoy, si te parece, ¿eh?
Pues sí.
Que, por cierto, si voleu aquel llibre, ya está listo que todo lo sabe la Navidad, ya dues maneras. La primera, des d'Amazon. Sí. Amazon ho trobareu tranquil·lament. Sí, ja sabeu que tot sabe de la Navidad, Amazon, i surt, i després a través de tu web.
A través de mi web, entran a anaflopez.es en apartado de contacto y me dicen, soy oyente de COPE, del amigo Cruz, y quiero tu libro, y entonces yo ya le indico, le respondo.
Y además se lo autografías.
Y además con
todo mi cariño.
Sí, pero además personalizada, ¿no? Con el nombre, y si me dan algún detalle o eso, o si es para un regalo, busco siempre que esté personalizada.
Es que
no es la misma, es que no es la misma dedicatoria para todo el mundo.
Eres un detallista, eres pues un detallista. Sí. Anem a parlar d'avui. Segurament, sobretot si heu vist la sèrie La que s'avecina, ja quan el president de l'escalera y la pelirroja están liados, le llama cuchufleta.
Cuchufleta.
Sí. Hola, cuchufleta. Mi cuchufleta.
Sí.
Però no sé si sabíeu, jo no ho sabia, ho acabo de llegir, que la paraula cuchufleta està recollida en el diccionari de la RAE.
Sí. Como bien dices, cuchufleta ha ganado mucha popularidad en estos últimos años gracias a la serie La que se avecina, donde el personaje de Enrique Pastor llama así a su esposa, ¿no? Judith Becker, que es la,
Judith Becker,
la psiquiatra, ¿no? Sin embargo, ese término tiene una larga historia que se remonta a siglos atrás, ¿no? Y apareció por primera vez en el diccionario de autoridades de 1780, o sea, no es una palabra, un neologismo, definiéndose como dicho o palabra de zumba y chanza. Originalmente cuchufleta no era un apelativo cariñoso que se le decía a alguien, sino que se refería a aquellas bromas o chistes contados con la intención de divertir, de hacer reír.
Cuchufleta,
venga, te voy a contar una cuchufleta. No se decía chiste. Chiste era cuando se chistaba. O sea, aquello que se explicaba al oído para que los demás no lo oyesen y que te divirtieses tú, y que eran más chismorreos, los chistes eran más chismorreos, que de ahí viene la etimología de chistes, chismorreos, todo es desde chistar. De hablar bajito. Mientras que cuchufleta era que cuando estoy haciendo chanza, estamos en un grupo reunido y hacemos cachondeo, estamos haciendo cosas, diciendo cosas de diversión, se decía que era una cuchufletada. Una cuchufletada, ¿no? En la actual edición del diccionario de la RAE,
pero Enrique Pastor lo utiliza como piropo, ¿eh?
Sí, como piropo, como palabra cariñosa.
Sí, hola, mi cuchufleta.
Es un nombre, un personaje que era de un nombre de un poco rancio, de que soltaba también palabras muy que no...
Hola, Gordi, hola, Tomatito, pescadito, pues hola, cuchufleta.
Hola, cuchufleta. En la actual edición del diccionario de la RAE se mantiene esta acepción definiéndolo simplemente como broma o chanza, y etimológicamente cuchufleta deriva de chufleta, que es un diminutivo de chufa o chufla, que están todos relacionados con hacer burla, bromas o cosas, y de ahí también proviene el verbo chuflar. hacer la chufla a alguien.
Yo lo flipo.
Hacerle la burla a alguien, hacerle algo para reírte de alguien.
A mí lo que me impacta es que es una palabra que ya aparece en 1780.
Sí. Si aparece en 1780 es que ya llevaba...
Ya venía, llevaba mucho tiempo.
Mucho atrás.
Pues es que va siempre... Pero las de ahora, ¿cuánto tardan un montón también de ser incorporadas?
Claro, sí.
Y digo yo, estas palabras... ¿Tienen caducidad? ¿Llega algún momento que dice la RAE, no, está ya fuera?
La RAE solo las quita cuando dejan de ser usadas por el pueblo. Cuando el pueblo ya no aparece, sobre todo en prensa, en medios de comunicación y tal, ya no se utiliza una palabra, pero tiene que ser como, pongamos, voy a decir, no sé el tiempo exacto, pero vamos a decir 50 años, que ya no se utiliza una palabra...
Fuera.
La quita. Porque cuando se deja de usar, pero aún de vez en cuando alguien la utiliza... la marcan como en desuso.
En desuso, de acuerdo.
Pero sigue apareciendo.
Alfred López, oye, muchísimas gracias, como siempre.
Ha sido un placer, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, cuchufleto. Hasta la próxima semana. Bueno, no sé si sería sí o no, cuchufleto, cuchufleta. Sí, com sigui, d'aquí res, arribem a la una, després en parlarem d'una altra qüestió. Atenció, perquè comença a posar-se en marxa, després de molts anys, la llei de lectura fàcil. En parlarem després a la una. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa, Mediodía COPE, amb